Bon vespre, amics, i benvinguts al Crepuscle en Senestrals d'avui, dimarts 29 de juny. Avui tindrem un programa que promet, perquè hem convidat a conversar amb nosaltres a Miquel Roca. Ell és psiquiatre, és metge, naturalment psiquiatre, professor, i també és el degà de la Facultat de Medicina. Per tant, tindrem moltes branques, moltes vessants en les quals podrà tractar temes amb ell. Per tant, si vos sembla, ja d'entrada anem a saludar l'equip i ja entrar en matèria. Això, amics, és el Crepuscle en Senestrals, avui monogràfic Miquel Roca.
En aquesta segona part del programa, això és l'hora dels selenites, i el nostre selenita d'avui, el nostre convidat d'avui, és catedràtic de psiquiatria de la UIB i degà de la seva facultat de medicina. Coordina l'àrea de neurociència i un grup de recerca a l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut. Ha estat investigador principal o col·laborador en més de 25 projectes en convocatòries públiques europees, estatals i autonòmiques. Ha dirigit nombroses tesis doctorals. També ha publicat 10 llibres sobre psicopatologia i psicofarmacologia i quasi 200 articles en revistes internacionals de primer ordre. I al nostre convidat d'avui li agrada Nemequitepa.
Nemequitepa. Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine.
Bon vespre, benvingut, Miquel Roca.
Bon vespre, moltes gràcies per la proposta de venir a aquesta conversa.
Solem demanar sempre als nostres convidats per què aquestes tries musicals, no? Per què començar amb Nemequitepa?
Bona pregunta. Jo, quan una cosa vol anar amb Pere Estelric i parlar de música, estic un pagallit tot d'una i ja no sé què de fer i m'he de posar a cobre tot d'una. Eh? I jo és que crec que jo no som gens expert en música i som consumidor de petites coses. I Nemequitepa va ser... Nosaltres érem molt afrancesats quan estudiàvem i això era una cançó d'amor que molt fascinava. I en Brel... molt fascinada a França, encara que Brel sigui belga, però era francès per nosaltres en aquell moment, i cantava i Nemequitepa, a més, és una cançó d'amor que jo crec que la lletra és esplèndida i la música jo la trobo harmonia pura i m'agrada. No? No tinc més arguments.
Ja són suficients, ja va bé.
Són bons arguments. Miquel Roca, una primera pregunta per rompre el gel. Psiquiatre, degà de medicina, una vegada que se saben les notes de selectivitat, tots aquests alumnes que no poden entrar a medicina i era la seva vocació necessiten anar a un psiquiatre?
No sé si necessiten, però te puc assegurar que vivim algunes escenes que no són gaire de plat de bon gust, de gent que ve en família, els pares i mares que venen amb el seu fill, que reten una nota de selectivitat una mica baixa i que te diuen, si de petit ja mos tocava sa panxa i sempre valia sa metge i és molt difícil que ho pugui ser en segon quines notes, no? I la certa és que ara treure una nota de selectivitat molt alta és l'únic que te garanteix entrar a la facultat de Medicina, no? I segurament això no vol dir que aquesta gent que entra amb aquestes notes automàticament vagin a ser bons metges en el dia de demà, perquè hi ha moltes variables i moltes. Però també és vera que és el mecanisme més objectiu, no? Que no se presta que hi hagi cap subjectivitat i que... I així estan organitzades les entrades a les facultats. I sí, tens raó, Pere, hi ha molta gent que plora pedres per no poder entrar a Medicina. Enguany hi ha hagut quasi 20.000 peticions més per entrar a Medicina que l'any passat, arrel de la pandèmia. Se van demanar 40.000 el 2019 i el 2020 hi ha hagut 64.000 peticions a totes les facultats. Han pujat en 20.000, quasi un animalat.
Sí. Passat ja un parell d'anys des de que hi ha facultat aquí, quina és l'anàlisi que en feis des de dins?
Muntar una facultat de Medicina, jo te puc assegurar que si ets segur que era tan difícil, crec que no m'hi hagués apuntat. És una mica més complicat de lo que mos pensàvem. Eh? També tenim la sensació de que posàvem en marxa ara un lleutet, no? I que d'aquí 10 o 15 o 20 anys això serà un transatlàntic que anirà a tota màquina, no? Però jo m'agradaria saber la més opinió de fora que la de dins. La de dins ara mateix és un... Hem muntat 5 cursos, ara n'hem fet 6 a curs, estan preparant per l'any que ve, que ja és el darrer, sabeu que Medicina és l'únic grau que té 6 anys de durada, no? Medicina és una carrera de fons, no? Perquè la gent fa 6 anys, llavors ha de fer un MIR, sabeu que s'accés en el MIR, que és aquest examen tan dur, que no és que la prova ja el suspengui, sinó que ordena't estudiant, no? De su unes 14.000 i llavors van triant les places d'especialitat, no? I llavors tenen 4 o 5 anys, clar, és una carrera d'11 anys, 12 anys, no? És molt llarga, no? I nosaltres tenim aquests 5 anys muntats, que han estat difícils de muntar. Jo crec que l'avantatge que hi ha és que tenim 60 alumnes per curs, no? I això és molt manejable, per dir-ho de qualque manera. Estan dins són espases, no? Des del primer any ells veuen estudiants, no? Jo crec que això és important, no? Veuen pacients, perdó, entren en la dinàmica de l'hospital, no? Jo crec que això és el més important que ara mateix.
Clar, parlam, sí, anava a dir que parlam d'estudiants, de gent que vol a sa metge. Com va néixer en Miquel Roca s'interès per sa psiquiatria? Va ser en aquesta edat, diguem, que estàvem comentant, de jove estudiant universitari ja?
Jo me'n vaig anar a Barcelona i jo feia dues carreres en el mateix temps, no? Feia Medicina per un cantó i Periodisme, o Ciències de la Informació, que eren els primers
anys. Ah,
està
bé això, no? està bé.
I vaig fer 3 anys les dues coses, no? I jo crec que si hagués estat de casa rica m'hagués dedicat a fer Ciències de la Informació, que era el que jo crec que inicialment volia fer, no? Però jo era de casa pobra, havia d'estudiar en beques i no podia aguantar el ritme de les dues carreres, no? Vull dir que no podia treure les notes suficients de les dues carreres per poder-me mantenir en les beques. I vaig haver de deixar-ne una. I vaig fer 3 cursos. Allà vaig conèixer un altre falenitxer, com en Andreu Manresa, perquè estudiava en el mateix temps a Barcelona, a l'Autònoma. Jo feia una cada cosa. I vaig fer Medicina una mica en pes per aquesta cosa de fer qualque cosa que fos útil i que me permetés viure una mica millor del que havíem viscut a casa meva, fent un esforç important, perquè jo no he d'estudiar a Barcelona, no? I vaig deixar la de Periodisme. I dins Medicina sí que vaig tenir quasi clar que el que m'interessava quasi tot d'una era la psiquiatria, no? I me persegueix perquè tinc una especialitat fascinant. El que passa és que també és vera que m'ha avançat poc des del punt de vista psiquiàtric en tant d'anys, no? Segueix sent un món difícil d'accés, de diagnòstic i de tractament, no?
En Joan Roca tenia una pregunta.
Sí, va, m'espera. Ja que parlàvem amb un psiquiatre i parlàvem d'estudiants, jo tinc una teoria que és que dic, afirm, que mitja broma, mitja en sèrio, que des de fa un temps els instituts de secundària tendeixen a estar una mescla d'unitat de psiquiatria infantil i club d'esplai. És que som un jo, un vell malhumorat, són jo els que demanen ser un psiquiatre o vaig bé? No ho sé. Què penses?
No, ja apunt, jo crec que apuntes bé, eh? A lo millor mos guanya un poc aquesta cosa que a vegades exageram quan veiem una cosa que mos pareix que nosaltres no va venir que deim ell, i a lo millor exageram un poc i veiem aquesta mescla que has dit de club d'espai i unitat de psiquiatria infantil, no? És vera que ara hi ha molta, una certa tendència a fer la millor una petita hipertròfia de diagnòstic psiquiàtric a la població en general, no? I psicològics. Més psicològic pot ser que psiquiàtrics, no? I és vera que a vegades ho veiem això i que comportaments que abans mos podrien pareixer relativament acceptables, no? Ara dins una aula o dins un entorn determinat, com és l'entorn d'un institut o d'una escola de primària, crida molt l'atenció, no? I aquest cridar l'atenció a vegades tradueixen conductes o comportaments a on darrere amaguen o comencen a ser trastorns que més endavant en l'adult se convertiran en malalties mentals, no? I jo crec que ara hi ha més observació, miren més prim tots, no? Miren més prims els mestres, no? Comencen a filar molt prim en aquest sentit, i és vera que hi ha molt de comportament que són molt disruptius dins d'una aula, no? I quan això passa, sabeu vosaltres que un diagnòstic que ara mateix hi ha una certa controvèrsia a veure si és hipertròfia, perquè penseu que psiquiatria o psicologia no tenim proves diagnòstiques objectives, no? Tenim els TETs, els instruments de diagnòstic i l'entrevista clínica, no? La resta no tenim proves d'imatge, no tenim proves de laboratori, no? No tenim radiografies que ens permetin fer un diagnòstic, no? I, per exemple, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, que potser apunta una mica el que en Joan deies ara, no? Joan, que és un dels focus aquests, no? A vegades se diu si és hipertrofia aquest trastorn, no? I que potser se diagnostiquen a vegades com a trastorns, com a TDAH famosos, no? Que no haurien de ser diagnosticats com a tals i que potser se podrien manejar d'altra manera. Però també és vera que aquesta hipertròfia, la millor de diagnòstic, si l'acceptam, ha fet veure que aquests nins que són més moguts, de grans, són un grup de risc per fer consum de substàncies tòxiques, no? I això ja té un altre interès, perquè ja ens permet fer una certa actuació més preventiva, no? Però en la pregunta teva no anava ja mal enfocada, eh? Hi ha conductes que a vegades pareixen de club d'esplai, com dius, i unitat de psiquiatria infantil, però filar prima aquí de dins és complicat, i jo crec que aquesta és una feina que els mestres fan cada vegada millor i que aquests equips de suport que hi ha a determinats instituts i determinades escoles poden ajudar a fer un cribatge al manco d'aquestes coses, no?
Parlaves que havies estudiat comunicació o periodisme. Sí. Ventura, seria bo que a Medicina hi hagués també alguna assignatura al respecte, perquè la majoria de metges acaben comunicant notícies que moltes de vegades no són les més alegres del món, i la qual cosa, Ventura, convendria tenir una miqueta de formació a l'hora de dir en el pacient o en els familiars del pacient segons quines coses.
Troc que tens mira, nosaltres tenim una assignatura que es diu comunicació i salut, exactament, no? Que la fan una metgessa de família i un psiquiatre, que són els professors ara mateix, no? I jo sí crec que és enormement important això. Jo els he repetit molt que els estudiants a les aules, quan els atenc allà, els hi dic: sabeu quina és la pregunta que li faran a un malalt quan vosaltres haureu sortit de l'habitació o quan haurà sortit de la vostra consulta 10 vegades aquell dia? La pregunta serà: què t'ha dit el metge, no? I li has d'haver donat una informació perquè ell, segons el seu grau de parentesc, segons el seu nivell cultural, pugui contestar en aquesta pregunta que li faran 15 vegades aquell dia, no? Quan sortis tu de l'habitació i vendran a veure-lo son pare, sa mare, els fills, els parents, els amics, li diran sempre: què t'ha dit el metge? I has de poder contestar què t'ha dit el metge, no? Nosaltres tenim un grapat d'assignatures: comunicació i salut és una, a psicologia mèdica fa molt de ressò també en la comunicació metge-malalt, metge-pacient, no? I hi ha també assignatures com cures pal·liatives, medicina de família, que s'han introduït darrerament en els guies docents i en els programes dels graus de medicina, que jo crec que van enfocats en aquesta línia que diu, no? De comunicació metge-malalt, des del primer moment que el rets a un moment en què potser pot ser delicadíssim, com són les cures pal·liatives en el darrer moment de la vida d'un pacient, no? Que també és enormement important amb això. És clau, jo crec que la comunicació. També t'he de dir una cosa, hi ha estudiants nostres que jo veig que no seran bons comunicadors, independentment de que els hi facem aquestes assignatures, eh? Que pels seus trets de personalitat els hi costa, no? I els hi costa entendre que han de comunicar bé, han de parlar bé, han d'informar de tal manera que el pacient pugui replicar el que li han dit.
El tema de l'especialització, tal vegada la medicina sigui la carrera, allà on hi ha més especialització. Arribarà un dia que només trobarem aquell oculista que sap operar de catarates d'ulls blaus. Estic fent una miqueta de paròdia, no? Però és bona tanta especialització. Vull dir, allò de dir, hi ha algun metge per aquí? No, jo només sé operar d'això, no? I de l'altre no sé res. No és un poc exagerat, que allà on passa medicina actual.
Sí, és veritat, és així. Hi ha més de 40 diferents tipus d'especialitats i no tan sols això, sinó que dins cada especialitat hi ha un metge dermatòleg que s'especialitza en un tipus de patologia, per exemple, de la dermatologia, no? I que en sap molt d'allò i no en sap tant d'altres coses dins la seva especialitat. Sí, és un dels rics que ara mateix, no? La gent demana molta especialització, no? Sobretot ho demana les especialitats més quirúrgiques, no? Els cirurgians vasculars no operen el mateix que els cirurgians cardíacs, no? Els cirurgians cardíacs operen el cor i els cirurgians vasculars operen sistema circulatori però fora del cor, no? Perquè, vegem, això pot ser un bon exemple del que tu deies, Pere, no? Aquesta dificultat de fa que en el mateix temps molta gent vulgui una especialització i vulguis que t'operi una persona que se dedica només a fer aquella patologia molt concreta, no? És un dels riscs, no? També és vera que el paper de metge de família, penseu que de 700.000 places d'especialista que surten cada any oferta a tot l'estat, 2.000 i busca't són de metges de família. I el metge de família és que realment té la feina de temperar tot això, no? I de mirar de que la informació que arriba només focalitzada amb un oculista o amb un suboculista que experta en una cosa, ell l'hagi d'agafar tota i l'hagi de sintetitzar i l'hagi de, llavors, de fabricar per malalt d'una manera més intel·ligible. Penseu que hi ha cirurgians que ara operen sense que pràcticament conèixer el malalt que han estat d'operar, no? I són malalts, són quirúrgics molt bons, amb una especialització en el seu àmbit extraordinari, que fan una feina extraordinari. S'operen robots, ara ho heu vist, no? El Da Vinci, que és famós, que heu vist per diaris, que ja són espases i que n'hi haurà ara més, no? Són robots que operen, ja no t'operen ni ser man d'un cirurgià, només el dirigeix des de lluny. Hi ha metges que operen, estan a Madrid, operen a una altra comunitat, estan a Barcelona, operen a Girona, no? Com sabeu, amb aquest sistema de mecanisme, no? Delicat, eh? És un terreny, és un terreny de fang, eh? Com trepitjar aquí s'ha d'anar molt en bones, crec jo, i veurem de cara en el futur com anirà.
En Vial, Vic, tenia una pregunta, m'apareix.
Sí, ja li volia demanar, és ètic fer negoci a partir de la salut de les persones? Vull dir, tant me ve en el cap l'existència d'una sanitat privada com si podem parlar del model de sanitat nord-americà on molt clarament a vegades diria jo s'aprofiten de l'ignorància de la gent per anar, diguéssim, inflant factures mèdiques.
Sí, jo sé com que quan vaig arribar, jo me vaig anar un any estrany a un hospital americà, no? I quan vaig arribar el primer dia, acostumat aquí a viure a la sanitat pública, quasi que quan duia 8 dies allà vaig tenir una petita conjuntivitis, una infecció, i els hi vaig dir als meus companys de servei de psiquiatria a veure si me podien que m'ho havia de fer per anar, i me van dir, no, baixes per aquí, hi ha una comunicació interna i surts directament a UIS, no? I jo me'n vaig anar vestit de blanc en la placa de metge d'allà visitant, i vaig arribar a UIS. I quan vaig arribar allà, me va dir una senyora allà, jo em pensava que no l'entenia ben d'anglès, li vaig explicar, som un metge europeu, estic aquí ara fent una estada i crec que tinc una conjuntivitis. I me va dir credit card o cash o credit card, no? I jo vaig pensar, uep, i això què és? Aquí estic arribant a un altre món, no? Un altre món que en aquell moment a mi me va saltar i me pensava que m'aprenia espel o que m'enganava, no? En aquell moment, no? Països com els Estats Units, llavors la sanitat és un negoci. Perquè hi ha hospitals americans que són quasi quasi hospitals una mica, no diré d'experimentació humana, però quasi quasi, perquè és allà on se fan totes grans l'experimentació futura de coses, no? Però també és vera que nosaltres vivim afortunadament a un estat on salut pública és potent, és potentíssima, té inconvenients i té mancances, però, i sobretot té mancances a segons quines comunitats on s'han fet, però vivim un lloc on la salut, afortunadament, el comerç sobre la salut és poquíssim, no? Jo també vull entendre que ara, per exemple, el que heu dit de les vacunes, no? Que s'ha dit liberalitzar vacunes, que és una cosa que de salut pública i de salut contra el fet de que indústries farmacèutiques guanyin molt de dobles en les vacunes, és un bon exemple, no? Tot serien bo que li posin una vacuna determinada, no? I també en el mateix temps dèiem que defensant la sanitat pública que volem que se liberalitzin les vacunes, no? Perquè la sanitat pugui arribar. Però també és veritat que jo no sé qui voldria una vacuna fabricada en un laboratori a Romania, per dir un país qualsevol, que s'ha fet en 3 mesos, s'ha muntat un laboratori per una patent que s'ha liberalitzat. A lo millor la gent també hi hauria molta gent que remugaria i encara fabricaria més. Vull dir, perquè aquest balanç, no? Jo crec que afortunadament aquí la sanitat pública és prou potent i la sanitat privada és un recurs en el que acudeix determinat grup de gent o determinat gent que pot tenir privada, però afortunadament vivim un lloc on la salut, comerciant la salut aquí, jo no ho veig pel lloc, no? I crec que la salut, la sanitat privada de l'estat és una sanitat complementària de la pública i se pot defensar el seu paper ara mateix dins aquest equilibri de lo que està, no? Sense cap dubte.
Fem ara una petita pausa musical. El nostre convidat ens ha demanat les variacions Goldberg, que això aquí en el Crepuscle, territori Estelric, això vol dir que si sona Bach, juguem a casa, però no sé si s'ha de justificar ses Goldberg, no ho sé si admeten una justificació. Crec que no importa, no? Però a vegades els nostres convidats ens diuen que hi ha músiques que els hi duen records, no? Ses Goldberg ens duen a algun moment de la vida d'en Miquel Roca d'estudiant o de, no sé, de més envant o algun concert especial.
No, eren músiques de diumenge de matí quan jo vaig anar a casa meva i de tenir un fill, quan vivia tot sol. Eren músiques de diumenge de matí, de que feien llet de diumenge de matí. Una música d'entre 8:30-9 de diumenge fins a les 11:30 que jo parava en marxa. Bon, eren les variacions en Goldberg, eh? És aquest record, no tens raó, tot meu, eh?
Que eren... No, m'agrada perquè no crec que ningú hagués definit el Goldberg en aquest programa així. Ja va bé, ja m'encanta. M'agrada molt, així de diumenge de matí. No, escoltam un petit fragment i tornem tot d'una.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Ha arribat a Mallorca el nou mètode Slow Dentistry, de la mà de la doctora Joana Maria Planes Mariano, especialista en pròtesis sobre implants. Fer odontologia slow no et s'ha pausat. És dedicar a cada pacient el temps necessari per aconseguir uns resultats excel·lents, segurs i de qualitat. Ja ho sabeu, podeu trobar la clínica dental Planes Mariano a Berenguer de Tornamira, número 9, primera, davant el Cort Inglés de Jaume III, i tota la informació a la web planesmarianodental.com i també al telèfon 654-04-1351. La nostra feina és la vostra qualitat de vida i un bell somriure. Vos hi esperam.
Els llibres, els escriptors, les editorials, les llibreries, les biblioteques, les trobades, els tallers, les bandes sonores, actualitats, les recomanacions, aquí, a Cotiladònia, amb en Xisco Rotger, cada dimarts a les 8 del vespre.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona
Mediterrània. Som al Crepuscle en Senestals. Avui el nostre convidat és en Miquel Roca. Jo volia tornar un poc a un tema que ens interessa aquí especialment. Que és aquest...
Sí, sí. Una mica lligant Ses Goldberg.
Sí, vinga.
Una mica lligant Ses Goldberg, que un psiquiatre tria Ses Goldberg, que està molt bé, perquè... Perquè resulta que Bach els va escriure perquè un alumne seu, en Goldberg, era esclavecenista d'un comte, i aquest comte no podia dormir. Sí, com a teràpia psiquiàtrica, psicològica, aquest home va dir, mira, si el mestre Bach me fes una música perquè aquell home, al lloc de prendre pastilles, que no n'hi devia moltes en aquell temps, pogués, jo li tocaria esclave i aquest home dormiria. Per tant, aquest Kaiserlich, que és aquest comte que no podia dormir, va triar una música en lloc de triar unes pastilles per dormir. Va ser greu que va fes dormir una persona, però de qualque manera va ser també una manera de no prendre medicament. No,
no sabia si història, Pere, que m'apunt, perquè comentaré qualque reunió psiquiàtrica, si tant procedent, sí.
Exacte, no, això està ben conegut, no és una cosa meva.
Ja, m'imagines, però diguem qui m'ho ha contat. Perquè tot aquest històric, però si les variacions són un hipnòtic, realment, no? Hipnòtic.
Exacte, es conta que Kaiserlich no podia dormir vespres, sí. I tenia el seu clavecinista de la cort, era en Goldberg, que era havia estat alumne de Bach. I li va comentant al mestre, diu, escolta, jo, el meu home no pot dormir vespre, me fa que jo li toqui tot el vespre i no dorm. I diu, jo te faré una música, menys si aconseguirem que torni. I no sé si va servir com a teràpia, però una obra tan immensa fos pensada en principi per adormir el conte aquest, que no volia prendre pastilles, somnífers.
Pot ser per ser repetició, no? Pot ser per ser
repetició. Igual sí, igual sí. Són 30 variacions.
30.
Sí, 30, i s'àrea del principi i s'àrea del final. Sí.
Jo, la veritat és que el diumenge era perquè me trobava que me posava... en ruta de diumenge, de passar un dia alegre i festiu, perquè els atracos són molt...
També estan relacionades a nivell de novel·la i a nivell cinematogràfic amb un altre home que necessitava un psiquiatre, que era El silenci dels anyells. sí. Aquell, aquell home que menjava cervells dels seus pacients, aquell metge també, per cert, quan se trobava tot sol, la pel·lícula i la novel·la posa les variacions Goldberg. Per tant, realment són una obra que tenen que veure més en la psiquiatria del que mos pensam. Tomeu, perdona, que t'hagi interromput, però...
És que probablement els Goldberg són la música que més ha sonat en el... Les nostres oients, els nostres convidats la solen triar, és vera que és molt una obra capital. No, jo volia lligar una altra vegada amb el tema de la comunicació, perquè això de que hi hagi una assignatura de comunicació i salut, jo penso que és molt important i que sí que s'adonava a altres carreres sanitàries. Ara estic pensant en el cas d'infermeria, no? Infermeria sí que a vegades un poc el plantejament de la professió, diguem, sembla com si hi ha casos en què el metge té una relació amb el pacient i amb la família del pacient una relació, però aquesta relació de l'infermer, de l'infermera, a vegades és més estreta, no? I ho dic perquè el tema de la comunicació, però a vegades són els que han de comunicar certes coses, no? En el cas d'infermeria i medicina hi ha una col·laboració dins la universitat, vull dir, entre facultat de medicina, facultat d'infermeria, hi ha, i ara pensant en fisioteràpia també, hi ha una relació estreta, vull dir, o són com a mons molt diferents?
No, bé, nosaltres és veritat que som nous, no? Que duim, encara no tenim ni tot el grau implantat, no? Estem ara en guany, hem fet el cinquè curs, i tenim una altra qüestió, que és que nosaltres estem dins zones pases, mentre que la facultat d'infermeria i de fisioteràpia estan als campus, no? Sí. Els nostres estudiants ja se'n queixen una mica d'això, no? De que no fan vida de campus, sí. Que no fan vida universitària, no? Sí. Estan molt contents d'estar dins un hospital des del primer any i tot d'una gran entrem a l'hospital i el primer dia els arribem en el saló d'actes de l'hospital, però en canvi no fan vida de campus, no? És veritat això. Nosaltres ara començam a posar en marxa aquestes col·laboracions que dèiem. I és veritat que comunicació i salut també existeix a infermeria. Jo crec que la relació d'infermeria i el pacient és més propera en aquest sentit en els hospitals. En canvi, atenció primària, la comunicació és molt més directa cap al metge i la comunicació, el vincle aquest és més. En canvi, en els hospitals probablement s'invertiria aquesta... Però també és veritat que dins, ara nosaltres intentem fer, no sé si ho heu vist darrerament perquè ho han publicat una mica els diaris, han posat en marxa el que és un centre de simulació a mitges entre són espases i la facultat, no? Que és on hi ha una tecnologia que està molt puntera per evitar que quan, per parar un exemple molt planer, si un metge ha de fer una punció lumbar, a banda que l'amor fa i un de nosaltres, va molt bé que l'hagi practicada 50 vegades a una tecnologia que és la mateixa consistència i que la pell humana, que el mateix espai que ha de cercar entre sols per punxar i que si no ho fa bé la tecnologia li falla, vull dir, no? Que vagi fent moltes vegades. I aquest centre és un centre on se comparteix molt tot lo d'infermeria, medicina i també fisioteràpia, i els metges, no tan sols els estudiants sinó també els metges que estan en formació, no? Que probablement hi hagi d'haver una imbricació dels dos ensenyaments. No se fa fàcil això dins les facultats, no? Perquè les facultats són compartiments una mica molt estancs, no? Okay. I aquesta comunicació que dius, Tomeu, amb molt bon criteri, a vegades se fa difícil. I nosaltres espero que se pugui millorar en el futur. També ho tenim en la sala de dissecció que deim nosaltres, no? Que és allà on hi ha les peces anatòmiques, no? Ara les coses han canviat molt aquí. I els estudiants d'infermeria i també de psicologia venen a la facultat de medicina a utilitzar la sala de dissecció i les peces anatòmiques que tenim, no? Jo quan vaig estudiar en la Clínica Barcelona pescàvem a la anatomia, literalment pescàvem cadàver dins unes piscines de formol, no? Avui això no és que estigui prohibit, és que el formol és altíssimament tòxic, és fins i tot cancerigen, està prohibit per tots els... I ara no hi ha aquestes coses, són molt peces molt ben conservades que estan dins tàpers d'aquests, igual com si tinguessis una a dins que teva, amb un respecte absolut per lo que és aquella gent. Penseu que cada mes, potser m'estic estenguent i no sé si és interessant o no.
Molt bé.
Quasi cada mes hi ha qualcú que telefona a oferir coses a la Facultat de Medicina per futur, perquè els estudiants practiquin amb ells. Pràcticament cada mes tenim una cridada. I vol dir que el 50% són estrangers que viuen a Mallorca, no? que diu, vull donar el meu cos i quan me mori vull que els estudiants puguin practicar anatomia en el meu cos, no? Això és espectacular, això, com a, no? Com a resposta humana davant d'aquestes qüestions, no? I és vera que ja tenim una cabuda petita, perquè clar, si no tens aquestes piscines que deien de fort molt afortunadament, i tens les peces anatòmiques han d'estar molt ben preparades i estan dins càmeres en fred, si no tens formol i conservació has de tenir fred, no? I aleshores nosaltres tenim una cabuda molt petita i aleshores no podem acceptar ciment. I te sap molt de greu a vegades quan gent te diu mira, clar, volen donar cos a la facultat i volen que els estudiants de futur puguin practicar damunt el meu cos, no? Com a gest humà la solidaritat és magnífic, no?
Sí, sí. En Joan Roca tenia una pregunta.
Sí, jo volia fer una pregunta en pròleg, si m'ho permets. Imaginem un escenari on la gent viu a un lloc on caben bombes constantment, no? I on la preocupació principal és salvar la vida. Tens poc temps per pensar. I un segon escenari on tens una vida molt més confortable, que no vol dir satisfactòria, i on té molt temps per pensar. Quin de dos escenaris seria, en teoria, més propens que aquests quadres de depressió i ansietat?
Sí, és una molt bona qüestió, una molt bona qüestió, Joan, que en els estudis que s'han fet i l'Organització Mundial de Salut fa a vegades aquests estudis que se diuen epidemiològics comparatiu, no? De prevalència de trastorns mentals emprant la mateixa eina diagnòstica, emprant la mateixa eina diagnòstica que acaba de ser un test, no? Això que dèiem un instrument, no? Fet a diferents països, en situacions, per exemple, conflictives de guerra, en situacions de un terremot, una catàstrofe, no? Que hi ha hagut una mica aquells moments aguts d'una situació agressiva, hi ha sempre diferències. Eh? És a dir, sempre hi ha, sobretot en els trastorns d'ansietat, en els trastorns fòbics i en els trastorns depressius. Més que en quadres realment consolidats, en símptomes d'aquests trastorns. No? I, per tant, viure una situació de risc de supervivència. Recordeu aquella piràmide de Maslow tan famosa que s'ha fet, que diu que hi ha la base, no? Sobreviure, no? Llavors damunt i anant posant les capes de lo que és pertanyença a grups ètnics, a tenir satisfacció de la vida quotidiana, etc. Però a baix hi ha la supervivència, no? I quan hi ha supervivència i per damunt és molt clarament un factor de risc perquè hi hagi símptomes al manco sobretot d'ansietat i de depressió. També hi ha una altra cosa curiosa, però que sabeu que en els estudis durant la Guerra Mundial hi va haver tota la teoria sociològica damunt del suïcidi de Durkheim, per exemple, no? Que veies que quan hi ha una situació enormement conflictiva com pugui ser una guerra mundial, baixen les tasses de suïcidi, no? Qual és per què? Perquè sembla que la gent està molt més preocupada per la pura supervivència del dia a dia, no? I perquè a més hi ha una certa major cohesió social a vegades. Això era la teoria de determinats socials, que hi ha una cohesió social que en aquell moment se posa en marxa i que no estaria en marxa al moment i que és un factor protector d'algunes patologies i sobretot d'una conducta tan dura com la conducta suïcida. No? Hi ha una mica tot aquest balanç. Ara, clarament, una situació d'emergència social és una situació de risc. La pandèmia ara ho hem dit també, no? Han començat a sortir estudis com les persones de risc, persones, grups específics, han tingut una prevalència i veurem què passarà d'aquí una sèrie de temps a veure com reaccionarà aquesta gent.
Com entrarà el tema de la pandèmia dins els plans d'estudis? No pintura enguany, però crec que s'haurà de plantejar aquest plan d'estudis de medicina i pintura de psicologia i d'altres llocs, i pintura de feines. Com entrarà aquest any i mig o aquests dos anys que durem amb això dins el pla d'estudis en concret de medicina?
Sí. És un tema que l'hem parlat una mica en tots determinats grups, sobretot tant des del punt de vista de la psicologia, la psiquiatria, com de les malalties infeccioses, com des de les patologies generals, que són les grans matèries, de que hi haurà d'haver capítols específics, temes específics destinats a determinades àrees a tractar el que hi ha hagut. Penseu que aquesta situació ha trasbalsat els hospitals, no? I va haver, recordareu, 6 mesos o 7 que la gent no volia anar als hospitals, no? I gent, alguna gent moria que seva d'una patologia, per exemple, cardíaca, no? Perquè no havia anat en un moment determinat a l'hospital, perquè tenia por d'anar a l'hospital per la malaltia infecciosa. Heu vist aquest retard que s'ha produït en diagnòstic de patologies greus com el càncer, no? Com les oncològiques, no? Determinades malalties neurològiques degeneratives també s'ha produït aquest retard. L'assistència a algunes persones amb malalties mentals també s'ha vist clarament endarrerida, no? I tot això, ara, els hospitals intenten acomodar, no?, i tornar a tenir, i a vegades fan servir, per això, la pregunta que dèiem ja abans, la sanitat privada, per intentar aturar una mica aquestes llistes d'espera que s'han generat, perquè tot això penseu que és com si durant mig any haguessin deixat de funcionar els hospitals, més que per serveis específics que hi havia d'atenció als malalts Covid, no? I en canvi hi havia patologies molt urgents que pràcticament no entraven, no? Això ha canviat tot, i això s'haurà de reflexar una mica en els plans d'estudis, a veure aquesta, cada especialitat com ha hagut de reaccionar, no? Per primera vegada la salut mental ha importat en aquesta pandèmia, eh? Recordeu que això no havia passat mai. La salut mental no havia estat mai objecte d'estudis les antigues epidèmies, no? I a la millor ho entenem, perquè la primera, comptar morts i atendre morts i cremar morts, eh? Penseu que quan llegim Defoe o quan llegim Camus, no? I vam concedre com s'enfocava la pesta en aquell moment, m'han d'anar en compte que la salut mental allò no hi era, no? I ara per primera vegada ja està, no? I veurem una mica com podem enfocar tot això i traduir-ho en el plan d'estudis també.
I el Vic?
Seguint una mica tant la mateixa temàtica, les malalties mentals són més fascinants que preocupants?
Jo crec que són les dues coses. M'agrada enviar els dos qualificatius. Són fascinants i preocupants. A mi m'ho pareixen fascinant. Jo sempre penso que hi ha malalties que puguin... Per exemple, la malaltia obsessiva, no? Aquesta persona que està el camarer d'un bar i de sobte diu: jo no puc servir tots aquells clients que siguin múltiples de 5 que entrin en el bar, no? No me diguis que no és una patologia que te dius: com és possible que el cervell humà, no?, i aquella persona només pugui sobreviure a la seva feina si és capaç d'anar comptant els clients que entren i no servir en els 5, en els 10, en els 15, en els 20, en els 25. Llavors conto un cas real de disculpa, no? Clar, aquestes patologies són tan fascinants, no?, en aquest sentit, que dius: com el cervell humà pot arribar, eh?, a organitzar-se de tal manera que una persona eviti una conducta determinada perquè pensi que si fa allò li cauran tots els mals damunt, o que en aquell moment tindrà un infart, o que li caurà, o que morirà qualcú de la seva família, no?, que és una mica, no?, és aquesta fascinació que deien, no? I en el mateix temps és preocupant, perquè aquestes predines que els hi deixen guardat seu net, no?, i que comencen a tenir de muntes capes i surts idea, i si el tir per la finestra, no?, i que tens predines que diuen: jo en aquí ho puc comptar, això, com li puc comptar al meu fill que no me deixi el meu net, que és el que més estim, com li puc comptar que jo a qualque moment pensi que faré ni el tiraré per la finestra, que no passa mai llavors això, no?, però la por, la preocupació d'aquella dona és tan i els hi trasbalsa tot tant la vida familiar i la vida quotidiana d'aquesta dona, que en el mateix temps vist de fora és fascinant veure com el cervell, no?, fa aquests giros, com és capaç de voltar d'aquesta manera i engirgolar un quadre obsessiu, una fòbia d'impuls, que és el que, com definim una mica el quadre d'aquestes dones. No sé si t'he contestat bé les dues, no?, però ho són les dues coses, que ja no són per un cantó fascinants i per l'altre impacten en la vida quotidiana, eh? No. I he citat dos quadres per no parlar que són aparentment menys greus que una esquizofrènia o un trastorn bipolar, que més a manco tots coneixem més, que són tan invasors, que deterioren, que dificulten el dia a dia i que destrossen parelles o famílies, no?
Dins els interessos que mouen a la recerca de Miquel Roca, un dels interessos és la cronicitat. Aquí vàrem parlar fa un temps amb el doctor Francesc Albertí, vàrem parlar de son dureta i parlàvem de com la recuperació de son dureta per l'atenció integral dels pacients amb malalts cròniques pot ser és un projecte, no?, però pot ser una cosa molt, molt important. Per ventura és un dels reptes que tenim com a societat. Augment d'esperança de vida vol dir malalties cròniques més freqüents i bé, d'atenció de la gent gran, sobretot.
Absolutament. Jo crec que el que comentàreu amb en Francesc Albertí és un punt clau, no? Vida més llarga vol dir més patologies a la vegada, això que s'anomena comorbilitat, no? que ja no tan sols tu visquis amb una patologia, que era el que... Penseu que les expectatives de vida han girat en molt de temps, les expectatives de vida. Era de 50 i pico d'anys, si no me record. Quan començava la Guerra Civil aquí? Eh? No estàvem parlant de 10 segles endarrere, no? Estàvem parlant del segle passat, no? I es passava de 50 i busques a 80 i busques d'anys. Què fa això? El que dèiem comorbilitat, que és que tu en el mateix temps, mentre vas visquent, vas acumulant trastorns i probablement perquè algun factor de risc són de vulnerabilitat comuna a diferents malalties. És a dir, que tu tens algun factor de risc genètics o adquirits, per exemple, per mala alimentació, per poc exercici físic, per excés de pes, no? O per genètica, per venir-ne d'avió, no? Vas acumulant, vius més anys, però vas acumulant trastorns comòrbids, no? I ara els afegim els trastorns mentals, no? I evidentment veiem, per exemple, les demències, que són molt específiques de gent gran, però també ho veiem que ho són, les depressions, les ansietats, etc, etc. I aleshores això fa que l'atenció en aquesta cronicitat s'hagi de capgirar completament, no? Perquè és veritat que la gent ara tindrà dos o tres diagnòstics, a lo millor un d'ells serà un càncer i viurà moltíssims anys, no? I això és un canvi absolut de quan jo estudiava medicina, quan estudiava medicina és que ara tenia 60 anys, no? Absolutament diferent, no té aquesta, no teníem aquesta concepció en aquell temps, entre altres coses perquè en els anys 70-80 i la gent vivia 60 anys, no vivia de mitjana, no vivia 84 o 86.
Sí, tomeu, no?
No, anava a dir, en Pere té una intervenció.
Hem parlat de la cirurgia i la robòtica, de que podríem dir una regla de tres, i tu és un pot d'ajuda, però la cirurgia és a la robòtica com la psiquiatria és a les pastilles. Vull dir, simplifica una mica això, vull dir que un psiquiatre es vol dir graf i dir, mira, prengui això. Clar que estic simplificant, eh? Però hi ha alguna cosa d'aquestes. El psiquiatre se relaciona sempre amb una recepta. En canvi, dins d'un altre sector de la medicina hi ha un altre tipus de teràpies, hi ha un altre tipus de coses, no? Això és simplificar la psiquiatria, dir-ho així.
Jo crec que la psiquiatria té un estigma damunt. És a dir, les malalties mentals tenen un estigma damunt, no? Digue-li el que vulguem, no? Però que la psiquiatria també l'hi té. No? I és una mica aquesta, associar psiquiatria a la millor a medicació farmacològica. No? Davant les malalties mentals hi ha dues alternatives. No? Una és la farmacologia, la psicofarmacologia, i l'altra és la psicoteràpia en diferents formes. No? La farmacologia està relativament ben estudiada, no? I és cert que els darrers anys no hi ha hagut una gran novetat des del punt de vista de nous psicofarmes. En canvi, sí, s'han alliberat molt d'efectes secundaris que abans eren molt, 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 molt delicats, no? I que els feien difícil d'emprar i d'utilitzar, no? Els fàrmacs ara són... I també hi ha hagut un altre avenç que jo trobo que és important, és el fet de que malalts, per exemple, amb una esquizofrènia, en vez de haver-se de prendre una pastilla o tres pastilles cada dia, que això és molt de pare, està dient, jo no m'ho vull variant el meu fill de 20 anys tres vegades en el dia per donar-li unes pastilles, ara se poden posar una injecció cada tres mesos. No? Això és un canvi substancial, no? I li posen a un hospital amb unes condicions determinades. No? L'altra banda és la psicoteràpia. No? El problema de la psicoteràpia és que hi ha psicoteràpies molt ben estudiades, analitzades, amb criteris molt rigorosos, i que tres o quatre diferents tipus de psicoteràpia se sap que són molt efectives a determinats trastorns, no? I fins i tot sabem que alguns trastorns és més eficaç segons la gravetat d'esquadro només fer psicoteràpia o només fer farmacologia, o que moltes vegades, generalment, la combinació de les dues és el que és més eficaç en els malalts i dona més bon pronòstic, més bon resultat, no? És veritat que la psicologia, en aquest sentit, però el que tu deies, però li ha guanyat una mica de terreny a la psiquiatria. Ha deixat la psiquiatria com a la psiquiatria la medicina de les pastilles de psicofàrmacs, no? En la mala premsa que també tenen els psicofàrmacs, en aquest sentit, no? I jo crec que aquest balanç és el que s'ha d'entendre. La psiquiatria sempre ha de tenir, perquè és que ha de ser entrevista clínica, ha de ser contacte i aliança metge-malalt. perquè és que no tenim altres radiografies, no? El psiquiatre no toca la panxa en el malalt, no li demana una radiografia, no li demana una analítica, no? L'ha d'entrevistar, i l'entrevista ja és un acte mèdic, no? I és un acte mèdic profundíssim, probablement el més profund que hi ha, no? I jo a vegades als estudiants nostres els dic, la primera entrevista psiquiàtrica moltes vegades no heu d'aclarir res, només heu d'aconseguir una cosa, que és que el pacient torni, no? És a dir, que el pacient vulgui tornar a veure'ls, no? I amb això moltes vegades haureu fet una magnífica entrevista clínica i no sabreu res d'aquell pacient encara, no? Però l'haureu, no diré seduït en sentit que no se malinterpreti seduït, però vull dir, haureu fet una aliança terapèutica amb ell, haureu aconseguit que aquell pacient vulgui tornar, no? Vulgui llavors començar a contar algunes coses que són delicades de sobre el que són els aspectes psicològics de la seva vida, no? Però és cert que la psiquiatria li queda molt de camí i que la psicologia clínica li ha guanyat, per mà a la psiquiatria.
Aquell porro que me vaig fumant des de 8 anys me pot desencadenar una malaltia mental quan t'entengui ja seran 60 i bastants?
Aquesta és una gran pregunta que dius, eh? No. Aquell porro, un porro, no. Un conjunt de porros, saps? Que porros o qualsevol altre tòxic semblant que de jove una infinitat de gent ha tastat i seguirà tastant i segueix tastant i provant, fas una gran pregunta, que és el que ara s'anomena patologia dual, tècnicament. Dual vol dir de dos, no? De consum de tòxics i malaltia mental, no? Què diuen els estudis més seriosos que s'han fet per respondre a la teva pregunta? Que persones amb uns antecedents familiars d'una malaltia mental greu, no? Consumir determinades substàncies tòxiques se converteix en un disparador, en un encenedor, en un misto, no sé si m'explic, en un misto que posa en marxa una malaltia mental si tenen determinats factors de risc, no? I que aquesta malaltia mental, el gran dubte que tenim és si no hi hagués hagut aquest tòxic, s'hagués acabat produint al cap d'un grapat d'anys aquesta malaltia mental també o no. Per això ara mateix, resposta seriosa, no n'hi ha encara. Tot apunta a que aquesta malaltia també s'hagués produït i que el consum de substàncies l'ha fet més greu i sobretot l'ha anticipat, l'ha fet més primerenca. No sé si he contestat a la teva pregunta, Pere. Això és el que avui en dia podem dir una mica de rigor amb estudis darrere. Perdona, Joan.
Sí, no, de diferents entorns o factors que poden condicionar la vida d'un adolescent o d'un infant, tipus família, entorn escolar, xarxes socials o ell mateix, vaja. Quin factor d'aquests pot ser avui en dia més important per entendre trastorns mentals a la infància o adolescència?
Sí, n'ha citat tres i jo crec que tot tres, jo et diria que tot tres. És vera que ara ens preocupen molt les xarxes socials, no? Perquè són una qüestió de risc molt difícil de controlar, no? És molt difícil d'un adolescent i que quasi tots els que estem aquí n'han tingut on tenim, no? En marxa, veiem lo complicat que és. Probablement ara, considerant que el factor de risc més gros són les xarxes socials, no? Haureu vist que hi ha una sèrie que han fet a Netflix, que als Estats Units va crear un conflicte brutal en un moment determinat, que se diu 13 raons per què, no sé si l'heu vist, segurament l'heu sentit, serà si no l'heu vist, no? Als Estats Units se va arribar a prohibir a recomanar a les escoles que prohibissin als seus estudiants o que els recomanassin als estudiants de les escoles veure aquesta sèrie, no? I aquesta sèrie és un molt bon compendi de lo que has dit, no? On les xarxes socials, no, constitueixen l'element que acaba duent a una persona concreta, un adolescent en aquest cas, a una conducta suïcida, un suïcidi consumat en aquest cas, no? I que vas explicant i vas veient com en el voltant de les xarxes socials es teixit de tot lo que és un moment determinat pot arribar a ser 13 conductes agressives de 13 persones que apareixen, perquè potser se diu 13 raonses, no? I aquesta l'altra deixa 13 cintes, llavors va explicant cada una d'aquestes qüestions. I són els factors que has comentat, però que les xarxes socials els sintetitzen a totes, no? I serveixen com a camp perquè totes aquestes qüestions hi siguin. També és veritat que això ho estan començant a veure ara, eh? i s'emplear la tecnologia de smartphones i les constitucions de les xarxes socials no té més de 10 anys d'ús massiu, no? I potser és poc temps per veure encara quina influència tindrà això en els propers anys, eh? Però el que no pinta gens bé, eh? Lo que estàs, com ho has comentat tu, has de menjar bé, no pinta massa bé i pareix que serà un espai on un caliu on puguin aparèixer més trastorns mentals i veurem de quines característiques tindran i com.
Bé, hem d'anar acabant el programa. He de dir que d'una entrevista del març de 2020, per tant, en plan confinament, me quedo amb una resposta seva quan li varen demanar sobre les vacunes i ell, el nostre convidat, va dir: la ciència, quan va en bona direcció, camina a poc a poc. És important, perquè aquesta societat nostra que sempre va tan accelerada, la ciència necessita el seu temps, no? El seu ritme.
Perdona, Tomeu, sí. I passetes curtes, diria jo, eh?
Sí.
Passelent i passetes curtes, si pot ser. Perdona, Tomeu.
No, i dic, m'ha agradat molt llegir-ho en això. La nostra darrera pregunta sempre és un consell per als nostres oients, un consell per viure millor i acompanyar la darrera música que ens ha proposat el nostre convidat, que és Jardí d'hivern d'Enric Salvador.
Jo, la música també, aquesta no sé com l'he de justificar, aquest és un disc, Enric Salvador és un cantant de la Guaiana francesa, no? També un altre francesat, és una mescla com de jazz i bossa nova, no sabria definir, vosaltres ho sabreu definir millor que jo, i si no en Pere m'aclarirà, no? Que el vaig sentir un dia i que em va agradar i que vaig comprar disc, no me'n recordo, on el vaig posar dins el cotxe i crec que l'he sentit 400 vegades, no sé quantes dic-ho, que cada vegada que no escolta la ràdio dins el cotxe posa aquest disc i s'ha convertit quasi totes les cançons de Triat Jardín d'Hivern, però n'hi ha moltes altres que troc que té una cosa molt graciosa, molt agradable i molt poc bona. I un consell darrer, ja sabeu que ara a medicina anem cap als estils de vida, no? Anem cap als estils de vida vol dir que la prevenció de les malalties mentals és canviar l'estil de vida que tenim, i l'estil de vida va en funció de fer exercici físic, una alimentació el més acurada possible. El més acurada possible vol dir no guanyar pes, no menjar molt greixos, no partir la dieta mediterrània, per dir-ho de qualque manera. I llavors, una altra recomanació més mala de tenir és bona genètica, venir de bon avió, i aquesta no sé si... No, ja no la poden triar les nostres edats, no? Però aquest seria el consell. La medicina intenta anar cap a la preventiu ara, no? Perquè la resta, més o manco, se comença a controlar i se hi enviu molt més anys i aleshores hem de prevenir malalties. Jo crec que ara s'enfocament de ser millor vida és prevenció.
Un gran... gran consell. I de moltes gràcies a Miquel Roca, gràcies també a en Joan Roca, a en Biel Vic, a en Pere Estelric, gràcies a tots, i ens ha encantat aquesta conversa. Segur que tornen a tenir alguna més en el Crepuscle en Cent Estels. Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres, i enhorabona per vostres Crepuscles, que mos ensenyen a tots els estels.
Bona nit.
Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. tout, dans mon jardin d'hiver.